Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Quim Torra està des d'aquesta tarda formalment inhabilitat després que un funcionari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat al mateix president de la Generalitat la sentència del Tribunal Suprem, feta pública aquest matí. Analitzarem avui algunes de les claus d'aquesta important i inèdita notícia. Mentrestant, deixem oberts alguns punts per a la reflexió amb els seus interrogants. Per exemple, la inhabilitació de Torra és reflex del fracàs de la política en tot el que és el present i el futur de Catalunya. Per què hem arribat fins aquí? D'altra banda, la inhabilitació de Torra presenta clares mostres de ser, com a mínim, excessiva o desproporcionada. És només responsable l'estat espanyol a través del seu poder judicial? El problema polític de Catalunya amb el desencontre entre catalans i també de bona part dels catalans amb el conjunt d'Espanya s'arrossega des de fa 10 anys, com sabeu, amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut català. No seria bo que aquí tothom, des de les institucions fins a la societat civil, analitzessin amb equanimitat el que ha passat aquesta última dècada per buscar una recomposició des de l'inici, una mena de reset, diuen? Comentem tot això sense oblidar tots els qui pateixen aquest conflicte, particularment els dirigents independentistes que són a la presó complint condemna pel procés, les seves famílies i també altres persones de totes les sensibilitats que igualment viuen un dolor pel que ha passat, tant independentistes com no independentistes, tant partidaris del que es va fer l'1 d'octubre com contraris, tant els qui creuen que la sentència del procés és respectable com els qui consideren que és una violació de drets. I, finalment, estem vivint una pandèmia, una alerta sanitària mundial del coronavirus molt preocupant per a la salut de tots els ciutadans del nostre país i de tot el món. Que se'ns interpreti bé, això, no seria millor centrar-se en aquesta terrible crisi que amenaça la vida, l'economia i ens aboca un greu problema social? Avui comencem el programa deixant, com una mostra, aquestes, entre altres, preguntes obertes a la reflexió. Passen 2 minuts i mig de les 6 aquesta notícia. Lògicament, la inhabilitació del president de la Generalitat tindrà un gran pes, però a la segona part, després de l'entrevista d'actualitat, parlarem de refugiats i també de la solidaritat amb les persones que han de deixar la seva terra. Això serà en la nostra taula d'anàlisi. Comencem. I ho fem amb el pensament del dia que ens porta avui Carme Borbonès, professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili i expresidenta de Càritas Catalunya.
Cada dia tenim nombroses oportunitats d'aportar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat, amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem el nostre resum informatiu recordant-vos que tenim a la vostra disposició el número de telèfon de WhatsApp al 663 99 30 62 663 99 30 62. Quim Torra s'ha convertit en el primer president de la Generalitat en actiu inhabilitat. El Tribunal Suprem ha confirmat aquesta inhabilitació del president Quim Torra.
Així és, Ignasi, l'alt tribunal ha rebutjat el recurs que va presentar Torra contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el 19 de desembre el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació en considerar-lo autor penalment responsable d'un delicte de desobediència comès per autoritat o funcionari públic. Poc després d'una hora de confirmar-se la inhabilitació, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la interlocutòria d'execució de la sentència i ha confirmat que li seria notificada aquest dilluns mateix. Així ha succeït i, per tant, la sentència ja és efectiva. La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demana que se li comuniqui al vicepresident Pere Aragonès que queda activada la substitució del president. També demana comunicar la sentència al president del Parlament, Roger Torrent, a la delegada del govern espanyol i al secretari de govern. Recordem que l'advocat de Torra, Gonzalo Boye, va anunciar que el següent pas serà anar al Tribunal Constitucional, on demanaran la suspensió de la condemna i, posteriorment, anar a la justícia europea.
Les reaccions no s'han fet esperar. La Moncloa diu que respecta les decisions judicials en relació amb la inhabilitació del president de la Generalitat. L'executiu de Pedro Sánchez no ha entrat a valorar la sentència i s'ha limitat a dir que respecta les decisions dels jutges.
Per la seva part, el president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat aquest dilluns la inhabilitació del president de la Generalitat i ha avisat que la repressió no acabarà amb la voluntat majoritària d'aquest poble.
Els independentistes empresonats per l'1 d'octubre han criticat també aquesta decisió del Suprem i han dit que qualsevol demòcrata espanyol ha de sentir vergonya.
Per la seva part, el líder de Ciutadans al Parlament, Carles Carrizosa, ha assegurat que s'ha fet justícia i ha guanyat la llibertat.
El líder dels socialistes catalans, del PSC, Miquel Iceta, creu que la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, demostra que ningú no està per sobre de la llei.
I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat de despropòsit la inhabilitació del president i ha assegurat que Catalunya necessita eleccions, diàleg i lideratge per sortir de la crisi.
Encara algunes reaccions més i altres valoracions. La diputada de la CUP al Parlament, Natàlia Sánchez, ha animat la ciutadania a participar en les concentracions, manifestacions i accions que es convoquin en les properes hores per mostrar el rebuig a la sentència del Suprem que inhabilita Quim Torra. A més, diversos grups independentistes estan trucant a través de les xarxes a començar les mobilitzacions, estan animant a fer-ho i a anar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Els Mossos han activat, davant d'aquestes crides, dispositius davant aquestes probables concentracions.
Per cert, que Quim Torra està previst que comparegui ara mateix. Estava anunciada aquesta declaració per a les 6 de la tarda i ja hi ha persones concentrades a la plaça de Sant Jaume mentre els periodistes esperen el que serà aquesta compareixença del president de la Generalitat ja inhabilitat. Moment per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ambient de tardor, unes temperatures molt contrastades perquè al matí fa fred per anar ben abrigats, tenim neu al Pirineu, però en canvi de dia l'ambient és força agradable amb aquestes temperatures que avui han arribat a valors entre 20 i 24 graus. Un ambient força agradable que contrasta amb el fred ja d'avançada la tarda, la nit i sobretot primera hores del matí. Aquesta serà la tònica de temps de cara als propers dies. Pujaran una mica les temperatures mínimes, tot i així l'ambient continuarà sent fred i, en canvi, les que sí que pujaran més seran les màximes, fins i tot de cara a dijous, màximes per parlar altra vegada d'ambient pràcticament que serà gairebé d'estiu. El temps, però, canviarà a partir del proper divendres amb una davallada de les temperatures i altra vegada amb la possibilitat de ruixats. Però, de moment, fins dijous, tranquil·litat, fred al matí, però ambient molt suau o un pèl càlid al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Tanquem l'informatiu dient-vos que el papa va demanar ahir la pau al Caucas. Després de la pregària de l'Àngelus, Francesc va fer una crida a les parts en conflicte perquè avancin cap a la resolució dels problemes no pas mitjançant l'ús de la força i les armes, sinó amb el diàleg i la negociació. Va invitar els presents a fer un moment de pregària en silenci després de referir-se a les inquietants notícies d'enfrontaments en aquesta zona d'Europa.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Estem esperant la compareixença de Quim Torra i després entrevistarem, o potser simultàniament, si no hi ha més remei, Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés. Serà la nostra entrevista del dia, però alterant l'ordre previst, anem primer a la taula d'anàlisi, perquè avui volem parlar de migracions i de refugi. El valor de l'hospitalitat amb els qui necessiten deixar la seva terra per buscar un futur millor, es troben novament en situació compromesa després que la Comissió Europea hagi elaborat una nova proposta de política migratòria i d'asil que obliga els països membres a acollir de manera compartida les persones que venen al territori comunitari i que es consideren irregulars, alhora que estableix que es col·labori per tramitar els retorns. No s'estableixen, com el 2015, quotes, que no es van complir, per cert, i Brussel·les centra la solidaritat més en les devolucions que no pas en l'acollida, i encara que diu que aquesta solidaritat és la base de la nova iniciativa juntament amb la responsabilitat de tothom. En definitiva, es tracta d'una mena de regulació flexible de l'acollida, de l'hospitalitat solidària. A més, es reforcen els controls a les fronteres i s'acceleren els tràmits d'asil. En canvi, es dona encaix a la iniciativa grega de suspendre el març passat aquest dret d'asil, coincidint amb l'obertura de fronteres establerta per Turquia amb el veí europeu, amb Grècia. Això passa tot just uns dies després dels problemes que hi ha hagut, com sabeu, als camps de refugiats de l'illa de Lesbos, a Mòria, concretament, on molts refugiats van quedar desemparats per uns incendis. Per exemple, la comunitat de Sant Egidi, mentrestant, ha acordat la creació aquests dies de nous corredors humanitaris amb Itàlia, on podrà desplaçar-se un grup de refugiats. Novament, l'ànima d'Europa, en un moment de dificultat, també per la pandèmia, està en seriós dubte. Ens acompanyen per parlar sobretot d'aquest tema Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut. I també Tica Font, col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau, també exdirectora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, senyora Font.
Hola, bona tarda.
Dèiem que parlaríem d'això sobretot, però els demano per començar una breu valoració del que ha passat avui amb Quim Torra, aquesta inhabilitació que ja és un fet. Qui vol començar? Tica Font, sí, amb tota llibertat.
Jo diria que la sentència és exagerada, bueno, desproporcionada pels fets, però així i tot ell sabia també que estava a veure, anant contra les normes que dicten en campanya electoral, totes les administracions s'han de mostrar neutrals, és a dir, no han de mostrar partidisme, i això ell s'ho ha saltat, ho ha fet, i ho ha reconegut, ho ha desobeït i m'ho salto. Ha d'atendre's a les conseqüències, però jo diria que inhabilitar algú per saltar-se normes electorals és una mica desproporcionat.
Sí. Comparteixo la teva opinió, Tica, i diria que ens ho haguéssim pogut estalviar. Sí. Ens ho haguéssim pogut estalviar abans i sobretot en aquest moment, on veritablement ens la juguem per la pandèmia i per una situació sanitària i econòmica doncs veritablement greu.
Sens dubte. Bé, potser hi ha dos punts de discussió ja per deixar aquest tema ara. Un és el fet que Torra considera, i molts independentistes, que la Junta Electoral Central no és un òrgan judicial, que no podria... Això és una mica el que es discuteix, però alguns juristes diuen que sí. En tot cas, el que ha condemnat és un tribunal, això sí, és clar. Primer el TSJ de Catalunya i després el Suprem. I l'altre punt és el que vostè deia del partidisme, senyora Font. És evident que llibertat, presos polítics i llaços grocs, molta gent ho pot compartir, no és potser d'un partit concret, però sí que, diguéssim, hi ha catalans que estaven cridats a votar que no ho compartien. Aquesta és una mica la qüestió, no?
Qualsevol cas, és un partit que s'hauria de jugar en la política i no en l'àmbit judicial, i des del moment que s'ajuda en l'àmbit judicial... anem malament.
Bé, doncs, anem al tema que ens ocupa avui, perquè avui el que fem és canviar l'ordre i en els últims minuts intentarem parlar amb Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés, o en tot cas analitzar una mica més el que és la notícia de la inhabilitació de Quim Torra. Bé, tenim un problema. Ahir se celebrava, per cert, el Dia Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, i m'agradaria començar també felicitant la comunitat de Sant Egidi perquè amb una gran agilitat, per exemple, ha posat en marxa això dels corredors humanitaris amb Itàlia, no? És a dir, és una manera també de posar solució a la situació de molts desplaçats.
Sí, una mica perquè el problema, doncs, a Lesbos concretament no és un problema nou. El va posar en evidència la crisi del 2015, el 2016 el viatge del Papa Francesc, on van portar-se a Itàlia, en aquest cas al Vaticà, els primers refugiats amb un corredor humanitari, i la situació en els camps doncs, de Lesbos, no només a Mòria, sinó als diferents camps que hi ha, és greu. Aquest estiu hi ha hagut una presència notable de persones de la comunitat de Sant Egidi amb missions, diguéssim, fonamentalment humanitàries, amb el que podríem dir una vacança intel·ligent i solidària, i, evidentment, ens vam posar veient concretament a l'infern que vivien els refugiats en els camps, doncs, particularment en el camp de Mòria, ja sigui el camp, podríem dir, estrictament legal, com en el que s'anomena, doncs, tota la part, diguéssim, irregular que hi ha al voltant, ens vam posar mans a obra per poder obrir aquest corredor humanitari que, en principi, és de 300 persones i que, evidentment, voldríem que es fes extensible a moltes més persones. I ha estat possible per l'experiència de la comunitat de Sant Egidi. Des del 2015 hem portat més de 2.600 persones a Europa, fonamentalment des del Líban i des d'Etiòpia, de manera legal i segura. Evidentment, això no és exactament un corredor humanitari, diguéssim, des de fora la Unió Europea, perquè estem dintre de la Unió Europea, però vull dir, la situació de reubicació ho demana.
Bé.
Sí, jo només volia fer ara un complement a tota la... Perquè sovint quan parlem d'aquestes situacions ho fem en el terme humanitari, que és essencial. És lo primer, és salvar aquestes vides, que les persones puguin vindre. Però jo crec que el gran repte en Europa és que aquestes persones puguin ser legalitzades. Si no són legalitzades, si no tenen documentació vàlida, després són objecte de tota mena de comerç econòmic com a persones, perquè se'ls explota laboralment, no tenen drets ciutadans, es veuen mancats.
Totalment d'acord. Per això, en el corredor humanitari, la condició sine qua non és un acord amb el govern, perquè l'únic compromís del govern, que és exclusiu sí. d'ell, és acceptar, diguéssim, el fet que per una qüestió humanitària tinguin un asil quan estan en territori. O sigui, que tenen garantit
la documentació,
l'educació, el treball, la documentació, etcètera, etcètera. Per això, diguéssim, es demana un acord. La importància d'aquest acord és que aquestes 300 persones tindran una documentació.
Jo crec que el nostre gran repte en tota Europa és abordar aquest fenomen migratori d'una forma també regularitzant persones, perquè si no, per mi són mà d'obra. No dic esclavista, perquè això ja no existeix, perquè no tens un amo, però és això, com que no eres de ningú i no hi ha cap compromís per part de ningú, pots estar morint-te pel carrer, perquè no tens reconegut cap dret com a persona. I això, per mi, va en contra de la dignitat de tots els éssers humans. Eh? Uh-huh. Ara, l'altra cosa que ens és necessària és, donada la situació que tenim de milers de persones així, els hem d'ajudar. Això no ho poso en dubte, eh?
Bé, doncs la situació és greu, efectivament. Per exemple, a l'illa de Lesbos, al Camp de Mòria, amb aquests incendis. Ara, quin és el futur d'aquestes persones? Que moltes han quedat desemparades, algunes volien sortir, hi ha hagut una estira i arrons amb això.
Sí, el drama d'aquestes persones és que són persones que estan atrapades. O sigui, estan atrapades dintre Europa sense ninguna possibilitat concreta i legal de veure un futur. I això és terrible. Per tant, l'única sortida que hi ha, evidentment, és una reubicació en algun país europeu que els aculli d'una manera legal.
Jo també faria un altre apunt. Nosaltres hem pagat molts diners al govern turc perquè retingui a molts dels refugiats perquè no arriben. Però el govern turc ho utilitza com a instrument polític i de tant en tant diu, ala, sortiu i foteu els europeus i que un entren. Ara us en passaré un milió, ara que n'entren 2 milions. Això també utilitzar políticament a la gent i els patiments de la gent és molt...
Està clar que des d'Europa hi ha hagut mancança. Disculpi'm un momentet, Tica Font i Jaume Castro, perquè està en directe compareixent el president de la Generalitat, des d'avui inhabilitat. Sentim la declaració institucional, que ha començat ara fa uns breus minuts, i sentim el que està dient en aquests moments.
Un país que n'ha vist de tots colors i sempre emergeix viu i amb força per continuar avançant. És per això que avui, més enllà de partits, parlaments, autoritats o institucions, avui vull parlar-vos a vosaltres. Perquè sou l'única esperança de sortir del pou on ens vol posar una altra vegada i una altra l'Estat espanyol. És la vostra veu i és la vostra força col·lectiva l'única que ens permetrà deixar enrere un laberint del qual no se surt per sota terra, sinó per sobre, saltant tots els seus murs. No ho dic per dir, no és només una afirmació retòrica, és una convicció de qui des del capdavant de les institucions comprova que un dels obstacles per la independència és la mateixa autonomia. Una autonomia on el Parlament no publica les resolucions que s'hi aproven i on el govern veu com el seu president és depurat del càrrec per un cop ordit pels poders de l'Estat espanyol. Una autonomia que té 2.850 represaliats per defensar la causa justa i legítima de la independència de Catalunya. L'única manera d'avançar és a través de la ruptura democràtica. Com l'1 d'octubre i el 3 d'octubre i el 27 d'octubre, l'única garantia de deixar enrere el règim del 78 és el moviment independentista català. I l'única garantia del moviment independentista català sou vosaltres, la ciutadania compromesa i organitzada. Avui vull parlar amb vosaltres perquè uns jutges, i no pas el poble de Catalunya representat al Parlament, han decidit que no puc ser més el president de Catalunya. Vull dir-vos que cap llei injusta o aplicada amb finalitat de venjança contra qui defensa els drets humans i universals no ha de poder mai derrotar la democràcia. I us asseguro que les irregularitats comeses per tombar un nou president tindran el seu judici a Europa, que és l'únic lloc on avui podem trobar justícia als independentistes catalans i la nostra causa il·legítima per la independència. El govern de la Generalitat ha fet tot el que estava a les seves mans durant la gestió complicadíssima d'una malaltia inclement, i ho ha fet i ho fa encara sense els recursos ni les eines, sense el finançament ni la sobirania que calen per encarar amb contundència i eficàcia la recuperació, el control i la mitigació d'aquesta crisi sanitària, d'aquesta crisi econòmica, social i educativa que ens ha plantat el coronavirus al nostre davant. I és sense els recursos necessaris ni les eines d'un estat que el govern de Catalunya ha encarat la situació d'emergència creada aquests mesos. Com a govern, tinc la satisfacció de dir-vos que hem fet la feina que calia per oferir al país una resposta des de les institucions. El 29 de gener vaig dir que aquella legislatura no tenia més recorregut polític, que ja arribava al seu final, però una pandèmia ho va canviar tot. I avui estem dedicats en cos i ànima a sortir d'una crisi econòmica i social gravíssima, devastadora. Avui són els tribunals, amb la signatura del rei d'Espanya i del govern espanyol, els que tornen a interrompre el funcionament normal de les institucions catalanes i porten l'administració en plena pandèmia a una situació provisional que aquest país no es mereix. Els pot més la set de venjança que no pas el respecte per la salut i la vida de les persones o la recuperació i la supervivència de les empreses i de cada un dels llocs de treball. La repressió no té límits, però l'autonomia sí. I aquesta és la gran lliçó de la situació en què ens trobem avui. I em dirigeixo al govern que avui m'acompanya. Permeteu-me que us doni una darrera instrucció. Lluiteu les 24 hores de cada dia per la vida i la salut de les persones. Preneu les decisions que calgui en cada moment i expliqueu a la ciutadania de manera transparent en quina situació ens trobem. La maduresa de la gent d'aquest país no es mereix una altra cosa. Que avui no estiguem en condicions d'acabar el camí iniciat cap a la llibertat no vol dir que hàgim reculat ni un mil·límetre. Una cosa que ens caracteritza als independentistes és que no tenim mai por de les urnes. No ens fa por. Ens al contrari, no ens fa res comptar-nos tantes vegades com calgui. Volem que la ciutadania s'expressi sempre. Volem la independència, volem exercir l'autodeterminació, però sobretot volem una democràcia de qualitat pel nostre país. Tindrem l'ocasió d'avançar en aquesta direcció en unes eleccions que se celebraran d'aquí pocs mesos. Han de ser un punt d'inflexió. Han de ser un nou plebiscit i un nou mandat que confirmi el referèndum del 1 d'octubre. És el moment de tornar a sumar forces democràtiques, republicanes i independentistes. Les forces de la llibertat, sí, les forces de la llibertat. Aquesta és la decisió que haurà de prendre la ciutadania a les urnes. Mentre els aparells de l'estat espanyol inhabiliten un president de la Generalitat, acompanyen la fugida d'un monarca acusat de corrupció a amagar-se en una dictadura. La decisió avui es planteja més clara que mai i cal escollir entre democràcia i llibertat o repressió i imposició. Democràcia i llibertat o repressió i imposició. És a dir, la República Catalana del Compromís Cívic o la monarquia espanyola de les banderes i l'exèrcit. Que no hàgim avançat com jo hauria volgut per fer efectiu el mandat del referèndum del 1 d'octubre, que no hàgim avançat prou, no vol dir que no hàgim fet feina. N'hem fet i molta, i en un context molt difícil. I estic satisfet d'haver acompanyat tant com hem pogut i sabut a tots els represaliats per aquesta voràgine autoritària de l'estat espanyol contra el nostre clam democràtic de llibertat. Estic molt orgullós de ser al costat dels demòcrates en aquest conflicte i estic molt orgullós de la força i del compromís de la grandíssima majoria de catalanes i catalans. Aquests més de 2 anys de presidència he volgut ser sempre al costat dels més vulnerables, els discapacitats, amb qui justament he tingut una darrera reunió, la gent gran, els infants, el petit comerç de proximitat, els emprenedors, els refugiats, els veïns dels barris més marginats, els perseguits, la pagesia, els pobles i les comarques menys poblades, els treballadors i treballadores d'un país fet a contracorrent i contrapronòstic. amb una llengua pròpia i compartida, una cultura que es batec als Països Catalans i una identitat avançada que es refà i que evoluciona amb el pas dels temps. No crec que el meu país sigui millor que els altres, però és el meu. I l'estimo amb passió. Estimo amb passió la gent del meu país i els seus projectes de vida. Estic convençut que podem arribar tan lluny i tan a prop com vulguem. L'únic límit som nosaltres mateixos. Si volem, podem. Nosaltres sí que, si volem, podem. Però hem de tenir clar l'objectiu i no abandonar-lo mai. Com sabeu, fa uns quants mesos que dedico el 100% del meu temps a batallar contra la pandèmia. He fet i faig tot el que està en les meves mans. Continuem treballant sense recursos ni sobirania. Som una autonomia propietat de l'Estat espanyol i mentre siguem això, anirem amb desavantatge a qualsevol embat global que se'ns presenti els pròxims anys. Cap de nosaltres, cap independentista, no ha volgut aprofitar aquesta desgraciada pandèmia per sumar suport a la causa de la independència, com d'altres l'han volgut aprofitar per fer crides a la unitat de la pàtria espanyola. Però és ben evident que amb les eines i els recursos d'un estat propi hauríem combatut millor l'abans de la malaltia i els seus efectes. El meu govern ha treballat sense descans i amb energia pels interessos dels 7 milions i mig de catalans, sense excepció. L'independentisme té un objectiu polític, clar, però governa per a tothom, sempre. Ho hem demostrat i n'estic molt satisfet. Governar no vol dir deixar de tenir objectius polítics, tot el contrari. És quan governem que tenim l'oportunitat de realitzar-los en compliment dels mandats democràtics. I estic convençut d'haver governat sempre amb una mirada oberta i integradora i haver-ho fet sempre pensant en el servei a tothom. He tingut l'honor, el màxim honor que es pot tenir, de presidir aquest país nostre en un període molt difícil i ple de desafiaments. He procurat de fer-ho sempre des de l'honestedat, del compromís amb la gent, amb la veritat per sobre de tot i els ulls posats sempre amb els més vulnerables. He mirat de ser sempre just en les meves decisions, de no fer res mai per ambició personal ni de partit, amb l'interès del país per sobre de qualsevol altra consideració. Segur que he comès errors, que no les he encertat totes les decisions que he pres i que algú trobarà mancances en la meva presidència. Segur, les accepto i les incorporo a la meva memòria i en el meu aprenentatge. Són lliçons apreses que m'enduc. Us vull dir que ha estat un honor immens i que allà on m'he sentit sempre més bé ha estat entre les persones, amb les entitats, en les iniciatives cíviques i socials de moltíssima gent que he tingut el plaer de conèixer. Tenim un gran país, tenim una societat magnífica que podrà aconseguir tot allò que es proposi sempre que estigui disposada a arribar al final de tots els camins. Certament no tenim encara la República Catalana independent que ens hem compromès a construir col·lectivament. Jo no he pogut avançar més. I creieu-me que estava disposat i preparat per assumir-ne totes les conseqüències. Vull demanar que recuperem la generositat que ens va fer arribar més lluny i més a prop que mai. Demano als partits, a les entitats i a tota la ciutadania que recuperem l'esperit i la convicció que ens va permetre fer el 1 d'octubre. Tenim un objectiu comú que és molt més important que tots els interessos particulars, legítims, junts. La repressió ens vol entretinguts en les diferències i la discòrdia, ens vol dedicats a la disputa domèstica, ni el forn ni el pa. Tan sols vol que ens barallem per les molles, o pitjor encara, per les engrunes de les molles. Hem de superar l'etapa actual per tornar a mirar l'horitzó, un horitzó de justícia, de democràcia i llibertat per totes les catalanes i catalans. Ho he dit i ho repeteixo, no seré mai cap obstacle ni cap nosa per al camí cap a la independència. Vaig acceptar l'encàrrec de presidir la Generalitat en un moment de repressió ferotge per un compromís cívic amb el meu país i amb un president, el molt honorable Carles Puigdemont, que havia hagut de cercar refugi a l'exili. I així com vaig fer-me càrrec de la més alta institució catalana, amb el mateix compromís, avui puc dir-vos que continuaré treballant sense descans per la llibertat de Catalunya des de qualsevol altre espai on pugui ser útil i sumar. És així com aplico la generositat que demano a tothom. Ni abandono ni em resigno i encara menys accepto aquesta sentència que vol enderrocar el govern de Catalunya. Fer-ho seria acceptar que la repressió contra la causa justa de la independència de Catalunya és acceptada per tots nosaltres. Portaré la llibertat d'expressió i la nostra causa d'independència a Europa. I guanyarem. L'Estat espanyol ens vol abocar irresponsablement a una inestabilitat que els membres del govern han decidit que calia encarar amb la màxima fortalesa i coordinació. I vull deixar ben clara aquí la meva confiança en el govern amb qui he treballat intensament aquests anys. Teniu tot el meu suport i em poso a la vostra disposició des d'avui per tot allò que pugui ser-vos útil i en el servei del país i de la seva gent. Vicepresident, consellera de Presidència, conselleres i consellers, a la vostra disposició. Recordeu, avui tenim el risc de rebrot a 172. Avui tenim la RT a 1,07. Avui tenim 17.000 alumnes confinats a casa seva. Tenim una pressió assistencial estable i uns llits d'UCI també estables. Són les xifres que cada dia hem de vigilar. Són les xifres que cada dia han de motivar la nostra acció de govern. Em teniu, insisteixo, a la vostra disposició pel que faci falta. No normalitzem mai la situació actual. A cada dia de presó, més democràcia. A cada nova irregularitat dels tribunals, més vots a les urnes. A cada dia d'exili, més organització cívica per la República. A cada nou pas de la repressió, més desobediència civil. Preparem-nos per la ruptura democràtica, pacífica i desobedient. Ara, quan ja no presideixi el govern de la Generalitat, continuaré al servei de les causes nobles del nostre país. Tothom qui lluiti per una causa noble em tindrà al costat. La llibertat, el compromís cívic, el deure republicà, el servei als més vulnerables. Treballaré sempre de valent per una Catalunya on ningú no es quedi enrere i on tothom pugui fer realitat els seus projectes de vida.
Lluitaré per... Estem escoltant el president de la Generalitat, Quim Torra, ja inhabilitat formalment des d'avui. Les últimes paraules que podem encabir en el nostre programa en el Mirador de l'Actualitat. Sentim-lo encara.
Somni, que tenim la força per fer realitat el nostre somni, la tenim ara. Si tenim clar que el poder és en cadascú de nosaltres, i en anar tots plegats. Catalanes i catalans, empenyeu. Gràcies per fer-ho. Continuem endavant, sempre endavant, per Catalunya i per la vida. I si em permeteu, voldria també acabar aquest Parlament amb uns agraïments més personals. En primer lloc, el govern, de nou, i a la majoria del Parlament que m'ha fet confiança durant tots aquests anys. Sempre havia dit que el meu govern aspirava a tenir la confiança de la majoria independentista del Parlament. En ocasions no ha estat així, però fins i tot les crítiques, quan han arribat, han estat lliçons que ens han ajudat. A l'oposició li demano que sigui una oposició constructiva en aquests moments, que busqui camins d'acord i dels grans consensos de país. Vull agrair a totes les companyes i a tots els companys de l'exili, començant pel seu president, pel president legítim de Catalunya, el president Carles Puigdemont, i a totes les companyes i companys que són a la presó, pel seu coratge, pel seu compromís, pel seu sacrifici, que no pot ser en va de cap de les maneres. Vull tenir un record pels 2.850 represaliats que hi ha a Catalunya. Penseu que el vostre exemple ens ajuda a continuar a tots. Gràcies pel vostre sacrifici. I també, de nou, a tots els lluitadors de la Covid, moltes, moltíssimes gràcies. I tres darrers agraïments, aquests sí personalíssims. En primer lloc, al meu equip. Des dels ordenances, al cap de gabinet, passant per l'Anna, en Pere, la Joana, en Jordi, el Joan Ramon, la Cira, l'Ester, el Martí i tants d'altres, i em sap greu no poder-los citar a tots.
Últims agraïments personals de Quim Torra en aquesta declaració institucional, que ha estat un comiat. Bé, i per raons d'actualitat ja ens disculpareu, Jaume Castro de la comunitat de Sant Egidi i Tica Font del centre de l'As. Gràcies. No sé si s'han fixat, ha fet una referència als refugiats, al president ja inhabilitat, Quim Torra. Bé, és una preocupació de tots i, en tot cas, desitgem que Europa recuperi la seva ànima, no?, també.
Esperem, sobretot, l'ànima de drets humans i de dignitat humana.
Uh-huh. Sí, és una herència històrica que no es pot abandonar i que sobre que cal treballar molt, i em sembla que hi hauria d'haver-hi més coratge per part dels governs que tenen l'eina diguéssim, per poder fer aquesta acollida perquè es pugui fer possible.
I avui en aquest mirador en què hem passat d'un tema a l'altre, certament no és que no tinguin a veure, tot ens preocupa, però algun desig en dues paraules cadascú per a la Catalunya del present i del futur després de la situació que s'ha obert avui amb la inhabilitació de Torra?
El desig és que sigui una Catalunya acollidora, sigui una Catalunya dialogant, on tots, i quan es diu tots, siguin tots, doncs hi puguem viure i puguem compartir. I sobre